Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter, @radiosabadell.
El període de preinscripcions escolars, Sabadell guanyarà un grup de P3 i 6 de primer d'ESO de cara al curs que ve. Així es manté la tendència a l'alça que s'està registrant en els últims anys. Tot i això, aquesta setmana ho hem recollit, els sindicats d'educació han denunciat en els darrers dies que es mantenen les ràtios altes a més d'un 60% de les aules sabadellenques. I encara en clau educativa, aquesta setmana també hem sabut que Sabadell tindrà un nou institut l'any que ve, el de Can Uriac, que s'ubicarà a les instal·lacions de l'antic Institut Arraona. De tot plegat en parlem aquest matí, ho fem en conversa amb el tinent d'alcalde i regidor d'Educació, Joan Berlanga. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos, senyor Berlanga.
Hola, bon dia.
El primer que li volia preguntar, desapareixerà un grup de P3 a l'escola Virolet, se n'incorpora un altre a l'escola Samuntada. Quina és, per tant, l'escola que n'incorpora un altre de més i que, per tant, guanyem aquest grup de P3?
Això cada escola ho viu des del seu punt de vista, no? Però com a ciutat, nosaltres el que tenim, en aquest cas, són 2.111 nens que comencen P3 i que han de tenir una oferta en diferents centres. En aquest cas, cada barri hi ha zones que creixen, algunes que decreixen, però el conjunt, i això és el més important, de la ciutat no perd cap línia de P3.
Uh-huh. Per tant, se'n guanya una.
Se'n guanya una. Ara és de mal dir, perquè a partir del que diguin i sol·licitin les famílies, això es pot moure, perquè potser alguna zona està sobre... hi ha més oferta de la sol·licitud, pot ballar algun grup, o al revés, pot haver una zona que finalment més famílies opten aquella zona i la Generalitat, que és l'última responsable d'això, pot ajustar-ho. Tot i així, pel que fa a les ràtios a Sabadell, sí que estem...
A priori, però, aquest grup extra que s'afegeix de P3, a quina escola aniria?
És que no va així, perquè hi ha unes escoles que a vegades ofereixen una línia o dues. Per exemple, a l'escola de Tram a vegades unes dues, hi ha anys per capacitat. Aquest any em sembla que li toquen dues. A la Creu Alta hi ha més nens. La Generalitat ha optat per fer més lloc a la Samuntada. En el barri de Calllong hi ha 46 naixements menys. Per tant... En aquest sentit, d'oferta, de sortida...
Això és per quan es treu el grup a l'escola Virolet,
no? Hi ha un grup menys, no? Però vaja, no s'ha de viure amb treu o es posa. És a dir, és un ajust entre el nombre de naixements i l'oferta. A la zona de Can Llong hi haurà 5 línies i hi haurà 46 naixements menys. Bueno, en principi, tots els nens de Can Llong tindran zona al seu institut de Can Llong, a la zona de Can Llong, no? Uh-huh. Per tant, es mira per zones, el que fa la Generalitat. Tot i així, sí que després de 3 anys sí que estem contents... Pel que fa al tema de les ràtios, no? Perquè tenim una dinàmica molt bona, en la qual en els últims 3 anys ha baixat a P3 i a primer d'ESO, en la qual doncs, estàvem a 22, a 24 l'any 2015, a Sabadell hi havia 24,4 nens per aula a P3 i ara n'hi ha 22,6. I a secundària, el 2015, hi havia 30,4 nens per aula de mitjana i ara n'hi ha 28,5 a primer d'ESO. Per tant, el que comencen a P3 i a primer d'ESO, els últims anys sí que hi ha hagut una certa millora de la ràtio. Tanmateix, els cursos intermitjos de primària i secundària, com apuntaven alguns sindicats, sí que tenim problemes de superar les ràtios, en el qual alguns centres d'ESO estan amb 31 o 32 nens, que estan per sobre dels 30, i a primària alguns que estan per sobre dels 25. I en aquest sentit, sí que nosaltres entenem de que això que hem fet els últims anys a P3 i a primer d'ESO s'ha d'anar consolidant, perquè és davant d'una situació demogràfica en la qual no es preveu que augmenti la població escolar, sinó més aviat que s'estanqui o inclús en alguns moments pugui baixar, és una oportunitat per reduir el nombre de nens per classe. Per tant, aquest, per mi, és el principal repte, ja no només de Sabadell, sinó de Catalunya.
Mm-hmm. És a dir... Per tant, és una tendència que si en els primers cursos de cada cicle i aquest descens de ràtios es pot anar mantenint a mesura que vagin avançant cursos, no?, a priori.
A P3 l'any passat ja va baixar la ràtio a 23,6 en el conjunt, doncs vol dir que els de P4, que estan ara, ja anen una mica menys. Però clar, això tarda uns anys. Però tanmateix cal reduir la ràtio. Tampoc cal reduir la ràtio a tot arreu igual. És a dir, alguns centres amb més complexitat segurament l'han de reduir més i en altres potser no és tan important reduir la ràtio perquè doncs, potser no ho necessiten tant. Però en conjunt, donada la situació demogràfica com a país, si cada administració amb menys nens dediquem els mateixos diners, l'Ajuntament, la Generalitat, el mateix nombre de mestres, baixarà la ràtio i l'impacte de diners d'inversió sobre cada nen, al ser menys nens, serà major. Per tant, no és un problema de que no hi ha diners. Si només es mantenen els mateixos diners amb menys nens, ja es pot fer.
Per tant, està d'acord amb els sindicats que deien que les retallades encara es mantenen en el sentit de que no es redueix la ràtio perquè no s'ha sobreinvertit en educació per tirar enrere els diners que es van retallar anys enrere?
Uh-huh. Catalunya, des del 2010, la situació en educació, el moment precrisi, no s'han recuperat els nivells d'inversió en crisi econòmics a nivell de la Generalitat en termes generals. Per tant, no hi ha hagut en els últims anys una aposta decidida com a país per l'educació. No hi ha sigut. Per tant, tenim un endarreriment acumulat que ja ve del franquisme, d'una transició que es va fer com es va poder fer. Va haver-hi unes certes millores a l'escola pública als anys 80 i 90, a principis del 2000, però la crisi que va començar doncs, aquests anys i que ara sembla ser que es va quedar enrere, tot i que algunes coses no s'han quedat enrere perquè un volum de retallades i de necessitats continuen. Per tant, bueno, és sabut, no? Tots els estudis ho apunten, que el nivell d'inversió de Catalunya i d'Espanya doncs, està molt per sota d'allò que seria desitjable. Tanmateix, des del nostre àmbit de responsabilitat de Sabadell, també doncs, satisfets o contents de remar en la direcció encertada. I què diem ara, no? Perquè des del 2015 fins ara l'Ajuntament de Sabadell ha posat un increment de 2,2 milions en educació, que és un 17% del pressupost, aproximadament. Per tant, els municipis, no només Sabadell, i altres municipis estan fent aquest esforç, però a l'Estat i a la Generalitat aquest esforç no s'està produint.
Una altra de les coses que explicaven a la roda de premsa el dimecres és que s'afegien 6 grups de primer d'ESO. Els hem de buscar en el nou institut de Can Uriac?
No, els hem de buscar en que, de la mateixa manera que els naixements en el cas de P3 estan estancats, tinc aquí apuntat a tall d'exemples, pot ser útil. Aquest any a P3 hi haurà a Sabadell 2.111 nens. I l'any passat 2.123, per tant estem en una posició molt, molt estable. En canvi, això no succeeix a secundària. A secundària hi ha un increment important d'alumnes. L'any passat hi havia 1.358 que necessiten plaça de primer d'ESO i enguany són 1.546. Per tant, són més de 200, gairebé 300 nens de 12 anys i nenes que necessiten plaça. Això explica el creixement d'aquests 6 grups amb els quals la Generalitat ha de donar cabuda en el seu sistema educatiu. I això provoca que la zona nord, donat que l'escola Raona, l'Institut Raona de Can Llong, està concentrant els seus alumnes al barri de Can Llong, perquè abans tenien una part dels alumnes a l'edifici Raona, que està a la zona Plaça Espanya, davant d'aquest edifici que d'avui la Generalitat ha optat doncs, per fer un institut petit, en aquest cas, en la qual podrà acollir dues línies i permetrà doncs que aquest volum de nens important, de quasi 300 nens més, puguin tenir en tot el territori les 6 línies que com a mínim necessita la ciutat.
Quan veiem aquestes xifres de les sobreràtios a les línies que s'incorporen, seria un exercici reduccionista si penséssim que a Sabadell li van faltar més escoles?
En aquest moment, Sabadell necessita reajustar algunes escoles. El problema ara no és d'edificis, a part de Can Llong i Violet, que estan amb mòduls, amb barracons, que allà sí que, bueno, ja està en dansa, però allò sí que falta edificis. El problema no és de capacitat d'edificis escolars. Tenim algunes escoles que tenen capacitat per tenir més infants. I està bé que les escoles estiguin amples perquè poden desdoblar grups, tenir espais específics. Sí que hi ha alguna necessitat, al nostre entendre, i el pla d'èxit ho apunta així, en millorar l'oferta pública a la Creu Alta. L'escola Creu Alta i el Ribatallada i el Samuntada no donen tota la cabuda, no? Nosaltres entenem que el Ribatallada, que és una línia, hauria de passar dues, amb un edifici nou, tal com apunta el pla d'èxit, no? També creiem que seria convenient créixer la secundària a la zona Creu Alta, també, precisament, la Creu Alta és un barri gran en el qual no té institut, i aquí nosaltres apostem que l'escola Samuntada en el futur pugui ser un institut-escola, que és una modalitat en la qual els alumnes no hi fan el batxillerat, però poden fer l'ESO, de tal manera que a l'acabar el quart d'ESO doncs, puguin escollir si volen fer un cicle formatiu o si volen fer batxillerat ja en un altre centre, però permetria acollir una part de la població. Però no necessitem. El que necessitem és que la Generalitat també renovi escoles molt velles. Aquesta sí que és una prioritat. Tenim moltes escoles fetes a finals dels anys 70, a principis dels anys 80... S'han anat fent manteniments i millores, però algunes doncs, encara tenen teulades d'uralita, algunes tenen aïllaments d'origen, no? I aquí doncs, caldria una inversió en renovar aquestes escoles importants per part de la Generalitat.
Parlava ara vostè de l'Institut de la Creu Alta. De fet, l'Associació de Veïns de la Creu Alta ha proposat, entre les moltes propostes que hi ha per la caserna de la Guàrdia Civil, convertir-la en un institut. Com ho veuria el regidor d'Educació?
Clar, la planificació educativa no es pot fer només de la voluntat d'una associació de veïns. Necessita una mirada de ciutat. Nosaltres ja l'hem feta, i és el pla d'èxit educatiu. En aquest sentit, al nostre entendre, el creixement a la Creu Alta ha de ser l'edifici de l'escola Samuntada, que hi cap, que és una escola molt gran, i que té capacitat, i que pot donar resposta a aquesta sortida. Perquè hem de pensar que aquest moment que vivim, darrere venen menys nens. Per tant, hem de treballar amb els escenaris immediats, però que darrere venen menys nens. Per tant, entre el Lles Vallès, l'escola industrial, i si es fa lloc al Samuntada, és probable que en aquesta zona hi hagi espai suficient.
Quan parlàvem amb vostè, crec que era dilluns, aquí a Ràdio Sabadell, en relació amb la notícia de conèixer doncs, que hi hauria aquest institut a Can Urià, que ens parlava de l'opció que donava aquest institut de potenciar la formació professional, que és un altre dels elements que s'està treballant i molt des del govern. De quina manera ajudaria aquest institut a potenciar la formació professional en un futur?
Un problema que tenim claríssim i que ens va sortir amb la diagnosi i que ens surt amb els grups de treball del Pla per l'Equitat i l'Èxit Educatiu és la necessitat de que Sabadell creixi amb una oferta de la formació professional. Ho diuen els professionals del món empresarial, ho diuen el món educatiu, famílies... En aquest sentit, hem de tenir espais. Sí que preveiem i demanem a la Generalitat que la construcció al sud de la ciutat d'un centre de formació professional específic, que el sud de la ciutat necessita. Al nord sí que en tenim un important, que és l'Agustí Serra. Al sud hi ha el Ribot i Serra, però entenem que aquests dos centres, Ribot i Serra i Agustí Serra, són dos pools que han de créixer i que han de tendir a centres integrals de l'FP, centres especialitzats només en FP. Mm-hmm. En aquest sentit, que al nord hi hagi un institut nou, un equipament educatiu nou que només l'ocuparan primer d'ESO ara, ens dona joc que la zona nord es pugui créixer en FP perquè hi ha un problema d'espais també. L'Agustí Serra té problemes d'espai per ofertar més formació perquè no té més espai. No? Per tant, aquí hi ha un joc d'espais entre aquest edifici de la Raona i l'actual Agustí Serra que pot donar peu a créixer l'FP que al nord de la ciutat per nosaltres és molt important.
Deia que l'FP és un dels elements en els que s'està treballant. Hem vist la fira de l'FP doncs, a Fira Sabadell. Sabadell ha d'apostar en ferm per l'FP i es pot fer des de l'Ajuntament això? O és de nou, pot ser una voluntat política i es pot treballar però al final ha de ser la Generalitat que acabi posant les idees i els diners, sobretot?
Bueno, és una feina conjunta, com moltes altres, a les quals cadascú té el seu àmbit de responsabilitat. Nosaltres, per la part que ens toca, hem d'ajudar a prestigiar-la, hem d'ajudar a que la gent la conegui, per això hem fet un impuls molt important de capgirar totes les polítiques d'orientació que tenia des de la regió d'educació, en la qual enteníem que el món universitari, la proximitat a l'autònoma, les portes obertes a l'autònoma ja eren molt conegudes i molt consolidades, per tant, els nois i noies que volen fer universitat doncs, tenen molts mecanismes. Els professors d'institut estan molt ben informats sobre el món universitari, però en canvi de l'FP no tant. Per això hem fet aquesta aposta de fer una fira, en la qual doncs, hi van passar milers d'alumnes de Sabadell, a veure doncs, tota l'oferta de la formació professional. Això és una peça, per tant, prestigiar-la i donar la informació. A la vegada, nosaltres tenim un full de ruta de planificació en el qual, en el Sabadell, el 2027, ens imaginem que hi ha tres grans centres. Hi ha la formació que hi ha actualment, en algunes amb centres públics, altres amb concertats, el que hi ha. Però ha d'haver-hi tres grans punts. Un ja el tenim, que és el de Castellarnau, que és un centre de referència, que ja hi és. Però ha d'haver-hi un al nord, vinculat a l'entorn de l'Agustí Serra, i un altre al sud. I això doncs ens marca claríssim. Perquè això passi, evidentment, ens hem d'entendre amb la Generalitat. Però bé, la Generalitat esperem que properament tingui govern, que properament tingui un govern que es cregui la formació professional i hi aposti. Però vaja, des de la regidoria d'Educació de Sabadell ho lluitarem.
Tornem a la Generalitat en part, perquè quan es coneixia la notícia de l'Institut de Can Uriac, n'hem parlat força a les tertúlies d'aquesta casa, i sortia el... Es parlava de, ostres, i com pot ser que tinguem un institut amb barracons a Can Llong i tinguéssim un institut buit a un altre punt de la ciutat i que no haguéssim aprofitat per mantenir els nens en un lloc amb un edifici, no? Per exemple, què els diria a la gent que fa aquesta reflexió?
Que no és tan simple aquest anàlisi. En aquest cas, sí que les famílies de Can Llong prioritzaven una part, no? Quan es va plantejar aquest canvi. Primer de tot, s'ha de saber que l'Institut de Can Llong no existia. I llavors el que es va fer, amb habilitat, jo crec, és transportar l'Institut de Raona a Can Llong. Això és el que es va fer.
Per estructura de mestres, no?
Llavors, ara a Can Llong no hi ha cap institut. Hi ha un institut que és la Raona que es va transportar físicament amb barracons a Can Llong. Per tant, per guanyar la proximitat amb les famílies. en aquesta situació de transició hi havia un moment en què hi havia dos edificis. També la direcció i l'equip de professors de l'institut, per temes organitzatius, en la qual fins ara una part de les classes es feien a Can Llong i l'altra a l'edifici de Raona, suposaven certs inconvenients de l'organització dels horaris dels professors i de l'estructura de funcionament, no? I en aquest cas han optat, que han cregut que el millor model era tenir tots els alumnes junts. Això feia que quedés un edifici buit. Donat que quedava un edifici buit i que hi ha 6 línies més de primer d'ESO, doncs la gent ha optat doncs, per donar cabuda a aquests nens i nenes. Que també està bé perquè quan comença un institut nou, actualment, doncs el fet de que comenci un institut només de 2 línies. Que els professors que entraran doncs, tenen un projecte específic i que comencen allò foc nou, no? Que sempre és bo per una zona educativa. Els projectes que comencen de zero sempre a vegades són més il·lusionants. No? Poden ajudar a dinamitzar la situació de la zona. Per tant, sobretot el que és important per nosaltres és que la Generalitat pugui garantir que els nens i nenes de cada barri puguin trobar la seva plaça escolar a la seva proximitat més immediata. I la creació d'aquest centre ho facilita al nord.
Com tenim el tema de l'Institut Can Llong i de l'Escola Virolet? En quina fase estem ara mateix i quina és l'evolució que hem d'esperar en els pròxims mesos?
Bé, en fet, aquest tema és un tema que correspon a la Generalitat. Nosaltres hem estat del costat de les famílies i del barri. Fa un any doncs, vam aconseguir doncs, el compromís de la Generalitat d'invertir 11 milions en la construcció de l'escola i l'institut. Després d'aquest any s'han fet feines d'adaptació dels terrenys i de la cessió d'aquests terrenys a la Generalitat, en els quals l'escola Virolet doncs, ja s'ha licitat la redacció del projecte, és a dir, els arquitectes ja estan en el concurs, per tant, aquest ja ha entrat en el procés, i a l'institut encara no, i esperem que passi aviat, però els papers, diguéssim, els hem entregat, i per tant estan en el circuit administratiu que segueixen doncs, la construcció dels edificis públics de la Generalitat. Però vaja, nosaltres ho veiem molt necessari, molt prioritari, estem amb les famílies, insistim al màxim a la Generalitat. També entenem doncs, que, bueno, que s'està fent el procés, que tothom vol que surti ràpid i bé, però falta licitar a l'institut i després, un cop estigui licitat el projecte, s'hauran de licitar les obres. La qual cosa és un altre període, en el qual és un concurs públic, amb una exposició pública, etc, en el qual doncs, pugui permetre llavors començar les obres.
Tenen alguns terminis al CAP?
No els donen. La Generalitat no els donen per prudència administrativa i perquè són processos que molt són tècnics, de temes de patrimoni, de papers i tal, però no els donen i nosaltres hem demanat i sempre ens diuen que ho fan doncs, més ràpid que poden, però no han donat terminis. Tanmateix, nosaltres tampoc ens quedem creuats de braços. Intentem, sempre, doncs, a part de pressionar, també fer coses. En aquest cas, aquest mes, hem construït una pista de futbol a l'escola Virolet, que l'estan acabant, en la qual almenys garantir que mentre no arriba a l'institut els nens tinguin una pista amb una cistella i una porteria de futbol i tenir un pati al màxim de normalitzat, no? I aquest doncs, bueno, és una iniciativa municipal, una aportació municipal, i nosaltres doncs, en la mesura que podem doncs, ajudem.
Aquesta setmana també es presentava un projecte que es diu l'Escola del Barri. Ens pot explicar una mica en què consisteix i què és el que hi busquen?
Bé, aquest és un element clau per la ciutat a nivell educatiu. No? Sabadell és una ciutat de barris i forma part de l'ADN de la ciutat. I cada barri és la unitat de convivència bàsica de la ciutat. I en aquest sentit ens sembla fonamental que l'escola és l'eix del barri, és el present i el futur del barri passa per l'escola. En aquest sentit, amb aquesta campanya que es diu Estima l'escola del barri, és teva, és propera, és de qualitat, el que pretenem, per una banda, és posar en valor doncs, la feina que fan totes les escoles del barri i, per tant, prestigiar la molt bona feina. Jo, com a regidor, doncs, que ja les he visitat totes, doncs, així ho puc constatar. Vull dir, l'esforç dels professionals, sobretot és un mèrit dels professionals que dediquen hores quan han acabat la seva feina, una estimació i una dedicació doncs, als nens extraordinària. L'altra és la importància de la cohesió social i de la igualtat d'oportunitats en tots els barris. Per tant, les administracions hem de garantir que totes les escoles tinguin el màxim de bones condicions i poder garantir projectes educatius de qualitat.
I a dia d'avui passa això a Sabadell?
La situació educativa és no simètrica a tota la ciutat. Però el conjunt de la ciutat, el conjunt de les escoles, estan oferint propostes de molta qualitat. En aquest sentit, jo vull desplaçar una tranquil·litat a totes les pares. A vegades sí que hi ha prejudicis o fames. Jo l'altre dia estava amb unes mares parlant d'això i deien, en aquesta escola on havien parlat malament? Però jo vaig dir, però eren gent que no anava a l'escola. Jo volia veure des de dintre, no? I vaig portar la meva filla i estic molt contenta. No? Vull dir que a vegades hi ha allò, la fama de les escoles. Jo, a vegades, pot haver tingut una mala experiència escolar del teu germà fa 20 anys i et queda al cap que aquella escola, com que al teu germà li va anar malament fa 20 anys, doncs no funciona. Això no és així. Crec que les famílies s'han d'informar, han d'entrar a les escoles del seu barri. Ens hem d'implicar tots, l'administració, posant-hi diners i recursos, i ens hem d'implicar les famílies dels barris. Perquè és fonamental que els nens que viuen al mateix bloc de pisos, que juguen a la plaça, creixin i aprenguin junts a l'escola. És fonamental per la comunitat que representa un barri. I en aquest sentit és un repte de ciutat, és un repte col·lectiu. I en aquest repte col·lectiu, que interpel·lem una mica doncs, a tots, a la Generalitat, el que li toca, a l'Ajuntament, els que ens toca, també hi ha un paper de les famílies d'apostar per un model de ciutat que escolarment es correspongui amb l'estructura de la ciutat i de barris. I per nosaltres és fonamental que l'escola del barri sigui el reflex del barri. Aquesta distorsió que es pot produir en alguns llocs de persones que de mobilitat de barris és respectable, no? Perquè cada família doncs, pot optar lliurement amb el model escolar que vulgui, faltaria menys. Però ens sembla pertinent fer aquesta reflexió de la importància de la cohesió social i de la cohesió escolar, que és la garantia de la igualtat d'oportunitats de les escoles. Perquè els nens a tot arreu trobaran mestres preparades, a tot arreu hi haurà nens doncs, que pel seu context familiar ho tindran més fàcil i ni els pares els porten a les biblioteques i els porten al teatre i tindran una educació i estaran més ben situats pel context familiar. Hi ha altres nens doncs, que potser no tindran aquest context, però les mestres saben treballar amb tota aquesta mena de nens i treure el millor de cadascun per fer el seu creixement personal.
Deixi'm que dediqui els últims minuts de l'entrevista a aparcar l'educació i a parlar de política, perquè ja que el tinc avui a l'estudi...
És política, l'educació és
cert,
política.
És política, però volia dir política municipal i a parlar de les eleccions municipals del maig que ve. Si presentarà Sabadell en Comú, es crearà un Sabadell en Comú?
Sí. El dia 22 d'abril, Catalunya en Comú, tenim una assemblea en la qual es defineix i s'aprova un desplegament territorial que es produirà a partir de l'abril, el maig, juny, per desenvolupar les organitzacions locals de Catalunya en Comú i preparar doncs, tota l'organització territorial, sí.
I si hi ha aquest Sabadell en Comú, Joan Berlanga voldria ser-ne l'alcaldable?
Sabadell en Comú s'ha de crear. Per tant, aquest espai encara no existeix. Jo he participat activament amb la Unitat pel Canvi i encapçalat doncs, a nivell municipal aquest projecte, però això és un debat o és un plantejament que hauran de fer, en els quals jo hi seré, perquè jo formo part de Catalunya en Comú, que haurem de debatre i haurem de reflexionar totes les persones que comencin un projecte nou, perquè és un projecte que ja existeix a nivell nacional i tenim un grup parlamentari, però a nivell local aquesta reflexió la farem amb l'espai nou que començarà.
Però com a voluntat personal, Joan Berlanga voldria ser-ne, voldria repetir com a alcaldable?
Jo estic ara molt implicat, treballant per la ciutat, però aquest debat el tindrem i el vull reflexionar de manera conjunta. Jo em sento ara doncs, molt implicat, molt, en una situació doncs, que estem molt contents no?, de formar part d'aquest govern i impulsar molts canvis i tenim ganes de continuar doncs, sent influents i ajudant a transformar la ciutat. No? Però aquest context i aquest marc crec que pertoca més que res per formes, més que res per formes, que les persones que acabem formant Catalunya en Comú ens hem de reunir, hem de pensar com volem fer doncs, un programa electoral ambiciós, hem de pensar com volem fer una candidatura, hem de pensar quins són els millors equips, no? Jo estaré en aquestes reunions, jo tinc ganes de participar-hi, però al marc d'aquesta decisió ho decidirem les persones que estiguem allà quan comenci.
I a títol personal?
Vull dir que no és el mateix que un altre partit que es presenta o es pugui estudiar en aquesta situació, no? En aquest cas, Unitat pel Canvi no es presentarà a les properes eleccions, es presentarà a Catalunya en Comú, per tant, es fa de mal dir en aquest sentit, aquesta concreció que jo periodísticament entenc que tingui interès per tu, no? Però que en aquest moment no podem abordar.
I deixi'm una última pregunta, perquè li volia preguntar, perquè tenint en compte el que va passar l'estiu passat i tenint-ho pràcticament a tocar, pràcticament ja un any després de tot el que va passar amb el canvi d'alcalde, s'ha quedat amb les ganes de ser alcalde, Joan Berlanga?
Home, políticament, sí que des d'Unitat pel Canvi ens sentíem molt preparats i molt legitimitats, molt, en una forma molt legítima, doncs, que en aquest mandat nosaltres doncs, poguéssim doncs, encapçalar l'Ajuntament amb el tema de l'alcaldia. Tanmateix, doncs, va passar el que va passar, no? La situació, doncs, ja, qui la va complicar, no? I s'ha produït l'anomalia en la qual doncs, la força més votada del govern doncs, ha quedat fora, en aquest cas, de l'alcaldia. Tanmateix, nosaltres, i una cosa que la qual personalment em sento molt orgullós de formar la nostra organització, mai hem posat en perill el govern de canvi de Sabadell, que necessita la ciutat.
I alguna formació ho va fer?
D'aquestes 14. Nosaltres mai hem incomplert cap acord, ni mai hem posat en perill per davant el fet de tenir l'alcaldia, el projecte comú. Perquè, com es diem, els comuns tenim molt clar...
Però creu que alguna formació sí que ho va fer?
Molt clar la importància del bé comú. En aquest sentit, una lectura de l'acord de govern sí que deixa clar que no es va produir allò acordat. Però bé, això cadascú s'ho sap i cadascú haurà d'assumir doncs, la seva tranquil·litat o no sobre el seu nivell d'exigència amb la seva lleialtat o amb el seu compliment de pactes. No? Nosaltres estem molt tranquils. Mai hem posat en perill el govern i sempre hem prioritzat la ciutat i sobretot que la ciutat és que nosaltres és aquest govern que fa coses bé, que fa coses regular i que fa coses malament, però és fonamental de l'etapa que veníem un canvi que assumés tota l'esquerra per poder tirar endavant totes aquestes coses, com això que dèiem, no? D'aquests 2,2 milions nous que estan a educació, que és el més important.
Tinent d'alcalde i regidor d'Educació, gràcies per haver-nos acompanyat, Joan Berlanga. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies, bon dia.